L'any passat es van detectar a Catalunya 43.600 càncers. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Avui és el Dia Mundial contra el Càncer. És encara una de les principals causes de mort a Catalunya. I preocupa especialment que cada cop hi ha més malalts molt joves, Joan Bota.
En adults de menys de 40 anys, la xifra creix cada any. És un fenomen que es veu arreu del món, sobretot en països amb rendes mitjanes i altes, i que afecta el doble a les dones que als homes. L'oncòloga del Clínic, Maria Vidal, subratlla.
La causa de gran majoria dels càncers són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
Ho abordarem de seguida en aquest Catalunya migdia, en què un dia més seguim pendents de Rodalies, que avui ha funcionat amb relativa normalitat.
I Renfe i Adif, que anuncien mesures per continuar reforçant la xarxa, mentre la Generalitat estudia maneres de compensar les empreses afectades per aquest desgavell, sobretot a les mercaderies, mentre reclama a l'Estat les despeses extra que la crisi de mobilitat li ha suposat, per exemple, per pagar els autobusos que substitueixen els trens o per aixecar les barreres als peatges de la C32 al Garraf. Sentiu els consellers Miquel Samper al matí de Catalunya Catalunya Ràdio i Alícia Romero als matins de TV3.
Fins ara, l'afectació, si més no, és controlable. Cada dia que passa és més controlable.
Ens hauran de pagar, òbviament. Exigirem que aquests recursos se'n retornin.
I encara, en crònica política, el govern espanyol pressiona Junts per Catalunya per tal que aprovi el decret de l'escut social amb l'advertiment que, si el torna a tombar el Congrés, 12.000 catalans podrien ser desnonats. Madrid, Tània Tàpia.
La Moncloa deixa de banda la subtilesa i apunta directament els de Carles Puigdemont com a responsables de perjudicar milers de persones i tomben el decret amb mesures socials. Diuen que, amb els canvis introduïts, no tenen excuses. Isabel Rodríguez.
Que Junts venia a decir que a ellos lo que le preocupaba era la delincuencia, la ocupación, y que queda claro que eso no es lo que se contempla en este decreto, quiere dejar fuera a personas discapacitadas, a personas mayores.
El govern de Sánchez té com a molt un mes per convèncer els de Puigdemont i fer-los moure almenys fins a l'abstenció.
I en la crònica internacional, Rússia i Ucraïna tornen a negociar des d'aquest matí la fi de la guerra amb la mediació dels Estats Units. Ho fan a Abu Dhabi en unes converses que han de durar dos dies. Moscou, Cristina Solies.
Just abans Putin ha volgut mostrar una imatge de força reunint-se per videoconferència amb Xi Jinping i deixant clar que l'aliança entre Pequín i Moscou és sòlida. El Kremlin també avisa Kiev que continuarà lluitant fins que accepti les seves condicions de pau.
Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
El Barça es classifica per les semifinals de la Copa del Rei amb gol d'Araujo.
Victòria dels blaugranes 1-2 al camp de l'Albacete amb gols de Lamine i d'Araujo. Sentirem al Catalunya migdia la felicitat de l'uruguaià després de retrobar-se amb el futbol i amb el gol. L'Espanyol presenta aquesta hora Engonge i fa balanç també del mercat de fitxatges. Pere Romeu ha analitzat el partit de demà amb el Madrid, partit de quarts de final de la Copa, i l'Uni Girona, que tanca la segona fase de l'Eurolliga, aquesta tarda a les 6, visitant la pista del líder, el Galatasaray, i buscant també la primera posició al grup.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
Bon dia. Doncs el punt amb més retenció o més intensa el tenim a l'A2 per un vehicle variat a Sant Joan d'Espí direcció Barcelona amb uns 2 quilòmetres de cua que, de fet, es contagien també per la B23. A l'AP7 a Martorell avui s'ha reobert un carril en sentit sud només per autobusos i vehicles autoritzats, perquè de moment seguim tenint congestió als punts habituals d'aquests dies. Martorell cap als desviaments a l'A2, C32 a l'altura del Prat de sortida a Barcelona, també la B24 a Vallirana o l'N340 a Vilafranca. També tenim intensitat habitual d'aquesta hora a les rondes de Barcelona, però no ens consten incidències.
Molt bé, ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Enric Agut, bon dia.
Hola, bon dia.
Ahir vam tenir una pausa, però avui torna la inestabilitat.
Sí, aquest matí està plovent una mica, comarques de Lleida, també a Tarragona, alguns punts a Barcelona. Fins i tot hem tingut alguna petita calamarsada a Palafrugell ben aviat al matí, també alguna nevada al Pirineu per damunt dels 800 metres, però ara hi ha una treva, s'estan obrint clarianes, tot i que en alguns llocs encara no ho sembla, però en general s'obren clarianes a l'espera que aquesta nit i matinada i demà matí arribi un nou front. Un front que el de demà serà més actiu, ja de bon matí portarà pluja a comarques de Lleida, a Tarragona, després arriben a les de Barcelona. Girona. A Girona, a la tarda podria arribar alguna gotalla de l'interior cap al Gironès, Garrotxa, però la Costa Brava difícilment arribarà. Aquesta massa d'aire que demà tindrem serà una mica més suau i farà pujar la cota de neu, que passarà dels 1.600 metres al matí als 2.000 al migdia.
Gràcies, Enric. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta inestabilitat que tenim a Catalunya té a veure amb la borrasca Leonardo, que ens arriba molt desgastada, però que està provocant molts problemes a la península Ibèrica. Hi ha inundacions i desbordaments, per exemple, en diversos rius d'Andalusia. Hi ha allà 3.000 persones desallotjades i 110 carreteres tallades, la majoria a Cádiz. El 112 ha atès un miler d'incidències, la majoria també en aquesta província de Cádiz. 6 rius estan al llindar del desbordament i preocupa especialment el Guadalete, el seu pas per Jerez, amb un cabal que supera els 6 metres. Hi ha 300 efectius de la UME desplegats a les zones més afectades. S'han suspès les classes a tots els cicles educatius excepte a la província d'Almeria. Són els problemes especialment a Andalusia, com dèiem, per aquesta borrasca Leonardo, que en el cas de Catalunya arriba molt desgastada i només ens provoca aquesta inestabilitat que hem tingut al matí i alguna mica de pluja que tindrem demà.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. L'any passat es van diagnosticar a Catalunya 43.600 nous casos de càncer. És un 2% més dels que es van diagnosticar l'any 2024. El càncer és una malaltia que suposa una de les principals causes de mort dels catalans. L'any passat van morir més de 17.600 persones a causa del càncer, segons dades del Departament de Salut, publicades avui amb motiu del Dia Mundial contra aquesta malaltia. Mònica Mas, bon dia.
Bon dia.
Quins són els càncers més freqüents?
Doncs el càncer de pròstata, colon i pulmó en els homes i el càncer de mama, colon i pulmó en les dones. El de pulmó es manté com el de més mortalitat en tots dos gèneres, però en aquest tipus de tumors es van fent petits avenços. Per exemple, Salut ha consolidat la biòpsia líquida com a prova diagnòstica per millorar el tractament de precisió en determinats casos de càncer de pulmó. És una tècnica que ja s'utilitza des de fa un any i que ha beneficiat ja al voltant de 200 pacients. En concret, es tracta d'una prova que analitza l'ADN del tumor a partir d'una mostra de sang i facilita l'accés a diagnòstics moleculars d'alta complexitat.
Aquesta que feia la Mònica era la radiografia del càncer l'any passat, el 2025. Però si ens fixem en les estimacions de cara a aquest any 2026 que fa la Societat Espanyola d'Oncologia, destaca especialment l'augment de casos de càncer en joves d'entre 20 i 30 anys. Calculen que a l'estat espanyol se'n diagnosticaran 8.000, més de la meitat en dones. Una xifra que no és gaire alta, però que preocupa els oncòlegs perquè va creixent any rere any.
Sí, els més habituals en dones joves són el de mama, tiroides i coll uterí, i en el cas dels homes, el de tiroides també, testicle i colon. I a més, les dones presenten el doble de risc que els homes de tenir càncer.
I com s'explica aquest augment?
Doncs mira, la doctora Maria Vidal, oncòloga de l'Hospital Clínic, experta en càncer de mama en dones joves, explica que és una tendència a tot el món i que no hi ha un sol motiu que ho expliqui.
Tots els canvis hormonals i que està relacionat amb el càncer de mama, càncers ginecològics, llavors no hi ha clarament una única hipòtesis, hi ha moltes. La primera, que sabem que és la causa de gran majoria dels càncers, són estils de vida, alimentació, ultraprocessats, esport, hàbits tòxics.
I també hi afegeix els disruptors endocrins, que confonen el sistema hormonal del cos. Ens referim a components químics, com els parabens o els falats, presents en molts productes d'higiene i cosmètics. Una incògnita que preocupa els oncòlegs és per què el càncer en aquestes edats més joves és més agressiu. Per contra, això sí, les taxes de curació són altes, un 80% a la majoria de tumors. És el cas de la Clàudia, té 31 anys, però amb 28, després de molts dies de mal de cap, li van detectar un tumor agressiu al cervell. La van operar amb èxit i després d'un llarg tractament està millor, tot i que encara té seqüeles com marejos, nàusees i debilitat. Ens ha explicat com ho ha viscut.
Al final et diuen que és una loteria, no? Però dius, ostres, però mai m'ha tocat la loteria, no? I això sí que em toca. Encara ho veig com algo estrany que m'hagi passat. No m'ho acabo de creure. Sí que penso que si m'ha passat a mi, que li pot passar qualsevol. I no som conscients de la sort que tenim quan no ens passa res.
D'entre els aspectes positius en la lluita contra el càncer són els avenços científics. Per exemple, Catalunya aplica un nou mètode de detecció precoç del càncer de coll d'úter. En lloc de fer una citologia i detectar si ja hi ha lesions precanceroses, el que es fa ara és un pas previ. Es mira si es té el virus del papiloma, que és condició per desenvolupar un futur càncer. Aquest nou mètode es va aplicant de manera progressiva i a Girona ja funciona. Núria Peraire.
Bon dia. A Girona s'ha detectat el virus en gairebé 3.700 dones. D'aquestes, a unes 900 se'ls farà un seguiment més estret perquè tenen un tipus de virus més agressiu. Se'ls ha detectat gràcies al nou mètode que s'aplica a dones entre 30 i 65 anys. No tothom que té el virus desenvolupa un càncer, però sí que és condició. Ho explica el gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia.
La majoria de vegades la dona que es contagia amb aquest virus l'acaba resolent per si sola i no dona cap problema. Però en alguns casos aquest virus pot provocar aquest càncer i, per tant, el que fem és anar a buscar aquest virus.
En un futur, l'extracció de la mostra analitzada se la podrà fer cadascú des de casa després de recollir un dispositiu a la farmàcia. Ara es fa aprofitant les visites ginecològiques programades a l'atenció primària.
Passant gairebé 11 minuts de les dues, la Generalitat reclamarà a l'Estat el cost de les despeses extraordinàries que ha hagut d'assumir per la crisi de Rodalies. Per exemple, la contractació d'autocars de reforç o d'informadors o també l'obertura del peatge a l'autopista C32. Alhora, el govern estudia ajudes per rescabalar les empreses afectades pel desgavell ferroviari, sobretot pel bloqueig de les mercaderies, Jordi Canal.
Sí, la consellera d'Economia, Alicia Romero, assegura que les mesures que s'han pres són costoses, sense concretar xifres. Però, per exemple, ha transcendit que només l'aixecament de les barreres de la C32 costa uns 600.000 euros diaris. Romero, en declaracions als matins de TV3, considera que aquests diners se'ls han de pagar.
Evidentment, negociar-ho amb el govern d'Espanya, això ens ho hauran de finançar, ens ho hauran de pagar, òbviament, perquè és culpa, justament, doncs, de que no s'ha gestionat bé doncs, aquests dies, aquesta crisi, aquesta situació, i, per tant, nosaltres exigirem que aquests recursos se'n retornin.
I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, ha parlat de la possibilitat de compensar les empreses pels problemes amb el transport de mercaderies. Si s'allarga, diu, les repercussions seran greus.
Podem saber quin és el grau d'afectacions i quan tinguem ben dissenyat, ben estudiat, quines són les afectacions, hem de trobar unes vies, evidentment, per ressarcir a les empreses afectades que no tenen cap mena de culpa del que s'ha passat.
Samper no s'ha volgut pronunciar sobre la previsió que demà es pugui reobrir parcialment el túnel de Rubí, que és clau per al trànsit de mercaderies, i s'hi han trobat esquerdes. Demana que se solucioni el més aviat possible i que no torni a passar.
Tot això pel que fa a les conseqüències econòmiques del desgavell que hi ha amb el transport de mercaderies via ferroviària. Però ja sabeu, no cal que us expliquem, que també hi ha una incidència importantíssima perquè fa als passatgers, als viatgers. Bé, doncs, perquè fa el servei, els trens de Rodalies han perdut una quarta part de la demanda habitual amb aquesta crisi oberta. Renfe no dona encara cap data de retorn a la normalitat, mentre s'han mobilitzat gairebé ja 400 autobusos per intentar pal·liar els problemes de mobilitat, Joan Garcia.
Tot i que el govern va dir divendres que durant aquesta setmana comptava que s'anirien aixecant els punts d'obres on hi ha autobusos per substituir el tren, el portaveu de Renfe, Antonio Carmona, encara no concreta dates.
No tenim dates, no parlarem de previsions i parlarem de garanties en el mode ferroviari i en els serveis alternatius per carrer.
L'operadora ja ha repartit 320.000 abonaments gratuïts. El servei es fa avui sense alteracions sobrevingudes, tret d'una incidència que ha deixat sense funcionar el servei de megafonia i monitors a les estacions durant una hora. A Sants hi ha hagut usuaris que tornaven a pujar després d'esperar les vies.
Ara vaig a fumar. Porto 10 anys anant cada dia a Gavà. I això no havia passat en la vida. Això és una vergonya.
A la P7 s'ha obert un carril entre Martorell i Gelida per on passen autobusos interurbans i de Renfe per mirar de fer més curt el recorregut.
I avui, després que ahir va tornar a caure al centre de control d'Adif, hi ha hagut un altre cessament i també un anunci.
L'anunci l'ha fet el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano. Ha anunciat el que ahir reclamava el nou director de Rodalies de Catalunya, Òscar Playà, al matí de Catalunya Ràdio.
Vamos a crear dentro de la oficina técnica de Rodalies una división de mantenimiento preventivo, pensando en que por la complejidad, la antigüedad y el impacto del cambio climático, Cataluña es uno de los sitios idóneos donde, digamos, reforzar especialmente ese mantenimiento preventivo.
I Renfe ha cessat Sonia Araujo com a directora d'Innovació.
En plena crisi de Rodalies, el govern ha demanat responsabilitat a Esquerra Republicana per tal que s'avingui a negociar ja els pressupostos de la Generalitat de l'any 2026 i que es puguin aprovar abans del 31 de març. Després que ahir s'aplanés el camí amb els comuns, la consellera d'Economia, Alícia Romero, necessita ara convèncer el seu altre aliat parlamentari, Esquerra Republicana. Però el partit d'Oriol Junqueras insisteix que no negociaran res fins que el PSOE no permeti que Catalunya pugui recaptar el seu IRPF. Marta Corbalán.
La recaptació de l'IRPF és clau per Esquerra i si no es desbloqueja no hi haurà pressupostos. La consellera d'Economia confia que aquesta carpeta, que depèn del Ministeri d'Hisenda, es podrà desencallar aviat, però també demana a Esquerra un gest de responsabilitat. Una crida que ha fet als matins de TV3.
Jo vull ser optimista, estem treballant amb ells, ho sap Esquerra Republicana, ho sap Oriol Junqueras, i espero que ens en sortim. Ara jo també m'agradaria doncs això, cridar una mica a la responsabilitat, perquè ells saben que nosaltres optem també i volem que Catalunya gestioni tots els impostos que generen aquí, però també és cert que necessitem uns pressupostos per l'any 26.
Oriol Junqueras ha tornat a demanar al PSOE que busqui una solució perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF i ha advertit que només amb bona voluntat no n'hi ha prou. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, el líder d'Esquerra ha admès que dins les files del PSOE hi ha reticències a cedir la recaptació d'aquest impost.
Que Catalunya avanci en el camí de la recaptació de l'IRPF, doncs pel PSC no té costos. I en canvi, segur que li que aporta moltes avantatges pel país. Ara és possible, és del tot cert, que hi ha persones en el PSOE que ho interpreten exactament al revés.
Si el govern vol aprovar els pressupostos abans del 31 de març, la carpeta de l'IRPF s'hauria de desencallar tot estirar durant les primeres setmanes de febrer. Ara mateix, el govern espanyol està condicionat per les eleccions d'aquest diumenge a l'Aragó.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. Mentrestant, el govern espanyol augmenta la pressió a Junts per Catalunya per tal que els ajudi a aprovar les mesures antidesnonaments per famílies vulnerables. Amb el rebuig més que anunciat del Partit Popular, els vots de Junts seran clau quan les mesures es votin al Congrés dels Diputats, com a molt d'aquí a un mes. La Moncloa adverteix als de Puigdemont, que ja han dit que no hi votaran a favor, que deixaran al carrer més de 12.000 catalans si ho tomben. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia. Tot i les excepcions per deixar fora del decret els petits propietaris que podran desnonar persones vulnerables, Junts manté la negativa al decret de mesures socials. La Moncloa sap que els vots dels 7 diputats de Junts seran vitals per aprovar-lo al Congrés i per això avui es deixa de subtileses i apunta directament cap a la formació de Carles Puigdemont, Isabel Rodríguez i Félix Bolaños.
Que no tiene que pensar Junts en el gobierno. Tiene que pensar en esas personas que sufren. Y que ellos, que son tan nacionalistas y tan independentistas, pues muchos de ellos también son catalanes.
Votar no es ser responsable directo de hacer daño a millones de ciudadanos.
La Moncloa sap que el PP no remarà. Avui ho ha tornat a deixar clar Alberto Núñez Feijó, que posa tots els propietaris al mateix sac i critica que amb aquestes mesures, entén Feijó, se'ls impedeixi cobrar el lloguer.
Y que el gobierno no tiene la facultad de expropiar a un arrendador su derecho para cobrar la renta. Y este tipo de expropiaciones son de otras latitudes y de otros territorios.
El govern espanyol té un mes per convèncer Junts que avui guarda silenci perquè almenys s'abstingui i treu dades. Si no s'aprova, l'escut social diu que més de 12.000 catalans en situació vulnerable es quedaran sense casa. Des de Sumar ja opinen més enllà i demanen a l'executiu de Pedro Sánchez que si fracassa en la votació al Congrés torni a aprovar tantes vegades com faci falta un nou decret social.
Passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i en tornar la informació internacional.
Catalunya migdia.
Ei, com anunciaries a la ràdio que Ilerna sorteja un cotxe entre els alumnes que es matriculin a FP online?
Ja ho tinc. Ilerna sorteja un cotxe. Ilerna sorteja un cotxe, saps què? Ilerna sorteja un cotxe.
Original. Alguna cosa més?
Ilerna, el centre d'FP amb més de 30 cicles online i més del 90% d'ocupabilitat, sorteja un cotxe. Matriculat ja a ilerna.es.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Smart Days al Corte Inglés. 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
Babyliss, Russell Hobbs, Taurus, Solac, Haier, Whirlpool i moltes més.
Han dut en neveres, forns, rentadores, petits electrodomèstics...
Tot amb el 15% addicional i els nostres tecnoavantatges.
Només fins dimecres 4 de febrer. Smart Days al Corte Inglés, la compra intel·ligent.
Consulta les condicions al corteinglés.es.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Catalunya migdia.
D'aquí a 10 minuts seran 2:45 de la tarda, com dèiem, anem a la informació internacional. Tenim en marxa a Abu Dhabi una nova ronda de negociacions de pau a porta tancada entre Rússia i Ucraïna amb la mediació dels Estats Units per intentar avançar cap a un alto el foc a Ucraïna. El Kremlin manté una posició inflexible i vol donar imatge de força, com el bombardeig que aquest migdia ha fet com a mínim 7 morts en un dels mercats del Donbass, segons les autoritats d'aquella zona. En aquest context, Vladimir Putin s'ha entrevistat per videoconferència amb el president xinès Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
Bon dia. Putin ha volgut deixar clar Trump que l'associació entre Moscou i Pequín és infranquejable i que, per tant, la relació amb els Estats Units sempre estarà un grau per sota.
Pel que fa a la situació internacional, enmig de turbulències creixents, l'aliança de política exterior entre Moscou i Pequín continua sent un factor estabilitzador important.
Putin no ha fet cap referència a les converses de pau. Sobre la taula a Abu Dhabi, no només l'escull de qui tindrà el control del Donbass, sinó també les garanties de seguretat per a Ucraïna. De moment, el Kremlin no n'accepta cap. El president rus els ha deixat clar que no té cap problema amb continuar lluitant fins que Kiev accepti per la força les seves condicions. Ucraïna, en canvi, arriba a les negociacions en una situació més afablida, després que Rússia dinamités la treva energètica i amb un dels atacs més potents i que Trump, en comptes d'aixecar el toc contra Putin, fins i tot l'hagi excusat.
I d'un conflicte que està obert a un altre que sembla que no, però també continua obert. Com a mínim 21 palestins, 6 dels quals nens, han mort avui a Gaza pels atacs israelians, segons la defensa civil. És la represàlia a un incident al nord de la franja en què un soldat ha resultat ferit greu. En paral·lel, el pas de Rafah està pràcticament paralitzat. Les diferències entre les autoritats israelianes i les agències de la zona fan que, a la pràctica, per aquell pas de Rafah, no hi passi ningú. Noves evidències de com n'és de fràgil el pla de pau de Donald Trump. Però, a banda d'aquest conflicte, els ciutadans israelians segueixen amb atenció com evoluciona l'enfrontament diplomàtic entre els Estats Units i l'Iran. Saben que Israel s'hi veuria implicat en cas d'una escalada bèl·lica. L'àrea metropolitana de Tel Aviv, la zona més castigada pels míssils iranians durant la guerra del juny passat, encara no s'ha acabat de recuperar del tot. Bat Yam, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. La confiança cega en la tecnologia de defensa i el fet d'haver-se acostumat a sentir amenaces constantment han fet que la societat israeliana hagi après a conviure amb la possibilitat de ser atacats a qualsevol moment. Però, com avisa la investigadora de guerra psicològica Erga Atat, n'hi ha que encara no han fet net de l'última guerra amb l'Iran del juny passat.
Anxiety, a lot of stress.
Ansietat, molt d'estrès, ja ho vam veure durant l'anterior guerra amb l'Iran. Israel és un país en estat posttraumàtic. Hi ha gent que no n'és conscient, d'altres, malauradament, tampoc tenen alternativa.
L'àrea metropolitana de Tel Aviv és el principal objectiu dels míssils. Durant la passada guerra, la pitjor part se la va endur la ciutat perifèrica de Bat Yam. En un sol impacte van morir 9 persones. Els efectes de l'ona expansiva encara es poden comprovar en els edificis del voltant, exemples de l'arquitectura decrèpita d'aquesta ciutat habitada majoritàriament per classe treballadora immigrant. Aquí, l'amenaça iraniana es viu de maneres diferents. Cada veí té dissenyada la seva pròpia estratègia.
No sé què fer. Potser marxaré a casa del meu nòvio, que no viu gaire lluny i té una casa amb un refugi privat. Potser m'hauria de mudar a viure amb ell.
aquí, pobre Baixeli.
Casa meva és aquí, m'hi sento molt segur. És el lloc més segur del món.
Déu ens observa des del cel. Mentre sigui allà dalt, ningú ens pot derrotar.
Durant les últimes setmanes, el govern ha anat col·locant refugis públics mòbils pels punts de la geografia israeliana on considera que feien més falta.
Però aquest conflicte entre Israel i Palestina també té conseqüències aquí a casa nostra. Per exemple, Esquerra, els Comuns i la CUP han tornat a demanar al Parlament que la Fira de Barcelona no aculli empreses israelianes en certàmens com ara el Mobile World Congress, que es farà del 2 al 5 de març. Txell Vallespí.
Els tres grups han exigit al govern de la Generalitat que faci complir la resolució que la Cambra Catalana ja va aprovar el mes de juliol passat, que condemnava el genocidi d'Israel a Gaza i rebutjava la presència de pavellons del govern d'Israel i d'empreses d'aquest país al recinte firal. La portaveu de Coalició Prou Complicitat amb Israel, Alice Samson, ha criticat que la Fira continuï acollint empreses vinculades amb Israel quan es tracta d'una institució on hi ha també l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat.
Avui som aquí per denunciar que una vegada més se segueix utilitzant la Fira de Barcelona com un dels llocs més còmplices actualment a Catalunya amb el genocidi contra el poble palestí. Som aquí també per posar el crit al cel. No entenem què està passant, no entenem què més ha de passar.
Samson ha criticat que actualment hi ha 14 empreses d'Israel que participen al Saló de l'Audiovisual Lice, que es fa aquests dies a la Fira de Barcelona. Algunes d'aquestes empreses, segons ha denunciat, estarien proporcionant directament tecnologia a l'exèrcit d'Israel.
D'aquí a 5 minuts seran 2:45. Tornem a la informació internacional. Els Estats Units són a les portes de l'autoritarisme. L'informe anual de Human Rights Watch, presentat avui, alerta que el país ha mostrat un menyspreu flagrant pels drets humans i ha comès violacions atroces contra els immigrants i contra el medi ambient amb el retorn de Donald Trump al poder. L'ONG adverteix que assistim a la demolició de les regles que sostenen l'ordre internacional, Xavier Vilà.
Human Rights Watch denuncia batudes contra immigrants d'una violència innecessària i l'ús de la raça i l'origen ètnic per crear bocs expiatoris als Estats Units. Lamenten que Washington apel·li al risc d'esborrament d'una civilització europea per justificar clixés racistes i asseguren que aquestes pràctiques s'alineen amb la ideologia del supremacisme blanc. Per tot plegat, alerten que hi ha un marcat gir cap a l'autoritarisme al país.
Però en aquest informe també li toca el rebre a Europa en aquest aspecte.
Sí, de bona manera. L'ONG denuncia un racisme exacerbat a un vell continent que normalitza, diuen, retòriques d'extrema dreta impulsades per cada cop més partits polítics majoritaris. Una pràctica que s'expressa amb la suspensió dels processos d'asil a països com Alemanya, Polònia o Grècia. L'informe recorda també que gairebé 2.000 persones han mort al mar mirant de creuar des d'Àfrica a l'estat espanyol. D'elles, unes 350 eren criatures.
I què més destaca aquest informe de Human Rights Watch?
Sí, relata com Israel ha intensificat, diuen, els atacs de genocidi i neteja ètnica contra els palestins. Recorden que l'Iran ha executat un nombre rècord de presoners, n'ha penjat uns 2.000 a la forca, a més d'emprendre detencions arbitràries i perseguir les dones i les minories religioses. I també alerten que les autoritats xineses neguen sistemàticament les llibertats d'expressió i d'associació i impulsen polítiques d'assimilació forçada al Tibet i un règim repressiu a Hong Kong. L'última carpeta, la de Rússia, denuncien l'augment dels atacs de Moscou contra objectius civils a Ucraïna.
I hem parlat de Donald Trump. Bé, doncs el president dels Estats Units no dissimula el seu disgust amb el rebombori mediàtic del cas Epstein. En una trobada amb periodistes a la Casa Blanca, el president dels Estats Units s'ha mostrat partidari de girar full d'aquesta polèmica que ha provocat una nova enganxada amb una reportera de la CNN. Washington, Oriol Serra, bon dia.
Bon dia. Donald Trump ha tornat a perdre els papers quan ha sentit parlar del cas Epstein. Aquesta vegada l'escenari ha estat el despatx oval de la Casa Blanca. Envoltat d'assessors i de periodistes, el president dels Estats Units no ha suportat que li demanessin per l'última tongada de documents publicats pel Departament de Justícia i per les repetides vegades que el seu nom hi apareix. Aquesta és la primera resposta a la pregunta de la companya Caitlin Collins de la CNN.
Penso sincerament que pel país és el moment de passar a un altre tema. Ara que no ha sortit res sobre mi més enllà que hi havia una conspiració contra mi per part d'Epstein i altra gent.
Davant l'evasiva de Trump, Collins ho intenta de nou i aquí tenim tot un president nord-americà desbocat.
Ets la pitjor periodista. La CNN no té audiència per gent com tu. Saps què? Ets una dona jove. Crec que no t'he vist mai somriure. Et conec des de fa 10 anys i mai he vist un somriure a la teva cara. Saps per què no somrius? Perquè saps que no dius la veritat.
Trump també ha qualificat de vergonya que els Clinton hagin decidit testificar aquest mes davant la Comissió d'Investigació del Congrés dels Estats Units sobre el cas Epstein i ha afegit que sent compassió per ells.
Deixem la informació internacional. Falta un minut per arribar a 2:45 de la tarda. Tornem a casa nostra perquè el govern vol un compromís ampli de país per impulsar al màxim la regularització extraordinària d'immigrants a Catalunya. Ho ha explicat la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, poc abans de la cimera convocada aquesta tarda conjuntament amb la delegació del govern espanyol per abordar aquest tema amb els agents socials, les entitats i també representants del món local, Mar Riera.
La consellera creu que el procés podria beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones a Catalunya i demana un acord de país per garantir que aquesta regularització es faci de manera ràpida i eficaç.
El que volem és entre tots crear una aliança per fer que la regularització de persones migrades anunciada pel govern d'Espanya sigui un èxit. És una aposta per extendre els drets, per lluitar contra l'exclusió i també per donar un impuls definitiu al mercat de treball i a l'economia catalana.
Els sindicats que han estat convocats a la trobada d'aquesta tarda veuen el procés com una gran oportunitat, però reclamen més recursos. Ho han explicat a 3cat.info Liliana Reyes, secretària de Migracions de Comissions Obreres, i Xavier Martínez, secretari de Polítiques Socials de la UGT.
Hem de reforçar de recursos humans i materials per evitar el col·lapse d'unes oficines d'estrangeria que ja estan saturades.
S'ha de fer doncs, amb la màxima agilitat possible, amb el mínim temps possible. I clar, tenint en compte que actualment els terminis pràcticament freguen els 6 mesos de regularitzacions, doncs ens preocupa que aquesta regularització es faci doncs, eterna.
Mentrestant, les cues dels primers dies, amb molts consolats per renovar papers, sembla que ja no hi són i avui mateix hem passat pel consolat del Pakistan i només hi havia 2 persones esperant fent tràmits.
Un de cada 4 estudiants a Espanya rep classes particulars fora del seu horari escolar. Hi dediquen 3 hores de mitjana cada setmana i les famílies gasten uns 97 euros al mes també de mitjana. Anglès i matemàtiques són les 2 matèries més sol·licitades per les classes particulars. Les dades surten de l'estudi Educació a l'ombra a la península Ibèrica, impulsat per l'Observatori de la Fundació La Caixa, Sara Canyeter.
Sí, l'estudi mostra que la quantitat d'alumnes que fan classes particulars pràcticament no varia en funció de la renda familiar i això vol dir que famílies amb pocs recursos econòmics fan un gran esforç perquè els fills puguin rebre aquest suport addicional. També han observat que les famílies amb rendes més altes gasten més diners, un 18% més que de mitjana que la resta. Els alumnes que fan més classes particulars són els de batxillerat, en fan més d'un terç d'aquests alumnes. En canvi, a primària la xifra baixa fins al 13%. La meitat dels estudiants fan classes d'anglès i 4 de cada 10 de matemàtiques, que són les assignatures més sol·licitades. El principal motiu per apuntar-se a aquestes classes particulars és tenir dificultats en la matèria i buscar una millora de resultats.
I encara sobre educació, el govern espanyol vol endurir els criteris per obrir centres de formació professional privats. Una mesura semblant a la que ja s'aplica amb les universitats privades.
Ho faran a través d'un decret llei que sortirà a exposició pública d'aquí un parell de mesos. L'anunci l'ha fet el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que de moment no ha detallat quins seran els requisits que hauran de complir aquests centres privats.
Igual que hicimos con las universidades, vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan las garantías formativas y de calidad suficientes para los alumnos y alumnas de la formación profesional. Porque formar técnicos, programadores, mecánicos, sanitarios, no es un negocio cualquiera. Es construir el capital humano de nuestro país.
Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, una última cosa abans de la publicitat. Atenció, perquè podríem trobar-nos militars d'una 20ena d'exèrcits disputant-se un títol mundial en disciplines com l'esquí de fons o l'esquí de muntanya, tot plegat a l'estació d'esquí de Baqueira-Beret. La Vall d'Aran es postula per organitzar un campionat del món d'esquí militar i tot apunta que se celebrarà l'hivern que ve. Corresponsal a l'Aran, Sofia Cabanes.
Doncs sí, de fet ja hi ha hagut converses a tots els nivells i la candidatura ho té tot de cara per ser confirmada en les properes setmanes. Així ho constata a Catalunya Ràdio l'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano.
Aquesta candidatura hi presentada sembla este que està molt avançada, que molt probablement sigui a tau, i un cop això llesque, pues ja se podrà dir de la data i quin programa haurà donant aquells dies.
El Consell Internacional de l'Esport Militar és el responsable d'organitzar este campionat. L'última edició, el 2023, es va celebrar a Boden, Suècia, amb la participació de 300 atletes d'una vintena d'exèrcits. La capital aranesa seria l'escenari de les cerimònies d'inauguració i de clausura del Mundial.
Passant 4 minuts de 2:15 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia. A la Salle Gràcia creixem junts des del primer dia. Acompanyem infants i joves d'infantil fins a batxillerat en cada etapa, connectats amb el món d'avui. Vine a la jornada de portes obertes o reserva una visita personalitzada. Viu la Salle Gràcia.
Aquest dijous 5 de febrer estem de celebració.
El Matí de Catalunya Ràdio, amb la cultura.
Celebrem els 30 anys de la vida del MACBA. Portarem fins al Museu L'Àgora de l'Actualitat i ens hi passejarem de la mà de Jordi González. I també amb la ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, després de la prohibició d'accés a les xarxes als menors de 16 anys.
El dijous 5 de febrer, al Matí de Catalunya Ràdio, des del Museu d'Art Contemporani de Barcelona.
Perquè no cada dia es poden celebrar 30 anys.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Comencem la cultura parlant de cinema perquè Pau Carrió reivindica Margarida d'Anjou i la converteix en la reina lloba, en un muntatge escrit a partir dels fragments en què William Shakespeare la cita. És un dels muntatges més destacats de la temporada al Teatre Nacional de Catalunya i el proper protagonista l'interpreta Maria Rodríguez Soto. Marta Vives.
Margarida d'Anjou és un dels personatges més citats en les obres de Shakespeare, però fins ara no havia comptat amb una obra pròpia. Pau Carrió ha decidit prendre's la justícia pel seu compte i ha creat un text a partir de les aparicions del personatge a les tres parts d'Enric VI i a Ricard III i donar per fi veu a aquesta reina combativa.
Sembla mentida que realment aquest personatge arribi a sobreviure tot el que sobreviu, no? A tirar endavant amb tot el que tira, a arrossegar tot el que arrossega. Està plegat de moments, per mi, com molt revolucionaris, no? Vull dir, és algú que arriba plantejant al seu marit em divorcio de la teva taula i del teu llit, no?
I és Maria Rodríguez Soto qui es posa a la pell d'aquesta reina lloba.
És un personatge molt intel·ligent i amb un esperit de supervivència absolutament gegant. Llavors, aquesta força fa que tiri cap endavant tota l'estona, no?
La reina lloba s'estrena avui a la Sala Petita del TNC i es podrà veure fins al 8 de març.
Els Premis Goya, els Premis de l'Acadèmia del Cinema Espanyol, impregnaran tot Barcelona per la seva 40a edició. L'Acadèmia, juntament amb l'Ajuntament de la Ciutat i també la Generalitat, han anunciat exposicions, projeccions i concerts fins al 28 de febrer, que serà el dia de la gala, que es farà al Centre de Convencions Internacionals del Fòrum. La presentació de totes aquestes activitats s'han fet tot just 5 dies abans de la celebració dels Premis Gaudí al Liceu. Barcelona, Anna Escura.
De totes les activitats en destacarem només unes quantes. Per exemple, l'exposició La emoción de los Goya a la plaça de les Glòries o les 7 escultures monumentals del Goya que s'instal·laran en diferents punts de la ciutat. Susan Sarandon, la Premi Goya Internacional, es trobarà amb el públic el dia abans de la gala. La Filmoteca també jugarà un paper destacat aquests dies. Fernando Méndez Leite és el president de l'Acadèmia.
El núcleo del programa El Cine y sus creadores lo forman las predicciones de las películas nominadas y los encuentros con sus equipos artísticos, reforzando la idea de acceso universal a la cultura y generando un espacio de diálogo directo entre creadores y espectadores.
També s'han organitzat projeccions per a escolars, per a col·lectius vulnerables i per a les recluses de Batràs. Els membres del jurat dels Goya tenen des d'avui i fins divendres 13 per escollir els guanyadors.
I encara parlant de cinema, l'històric director de fotografia Tomàs Pladevall ha mort als 79 anys. L'any 2022 va rebre el Gaudí d'Honor en reconeixement a una carrera que, segons l'Acadèmia del Cinema Català, havia contribuït de manera determinant a la creació d'un llenguatge cinematogràfic i un univers propi per cineastes com Pere Portabella o Ventura Pons, Marc Garriga.
És l'únic director de fotografia que ha rebut aquest reconeixement. Pla de Vall també va treballar amb Rosa Vergés, Mario Gas, Carlos Benpar, Francesc Bellmunt, Vigas Luna o José Luis Guerín. Entre els seus títols més destacats hi ha Tren d'ombres, El silenci abans de Bach, Pont de Varsòvia, La rosa del Bar o El vicari d'Olot. En el seu currículum també destaca la direcció de l'il·luminació de les cerimònies d'inauguració i clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona.
I ara un llibre. L'escriptor David Uclés lamenta l'odi abocat contra ell després que va anunciar que no aniria a un congrés sobre la guerra civil coordinat per Arturo Pérez Reverte, però assegura que ho tornaria a fer. Avui presenta a Barcelona el seu últim llibre, La ciutat de les llums mortes, Premi Nadal, que es publica avui. Barcelona, Montse Camps.
Personatge sobreexposat després del gran èxit del llibre La península de les cases vacies, on aborda la guerra civil, Uclés lamenta que se l'hagi criticat tan durament per no voler assistir a un congrés sobre el tema on hi assistien José María Aznar, entre altres, però ha estat clar.
Todo ese odio que han mostrado o han vertido hacia mí, pues lo pueden hacer hacia el libro y de hecho seguro que lo harán, ¿no? Pero yo aquella decisión la tomé y la volvería a tomar. Me bajé del acto porque es que haberme quedado habría significado ir en contra de lo que defendí durante 15 años de aprendizaje de la península, que era defender una idea con la que no comulgo y con unos invitados cuya compañía me es totalmente ingrata. Entonces, lo volvería a hacer.
Uclés ha avançat que el llibre que presenta ara, La ciutat de les llums mortes, que és un homenatge a la ciutat de Barcelona, es podria convertir en una pel·lícula ben aviat.
I a l'espera del recompte final, tot apunta a una xifra rècord de visitants a la fira enològica BSN Wine Week. Les ponències sobre el món del vi d'aquesta última jornada han tractat qüestions com el potencial de l'enoturisme a Catalunya o les grans tendències en el consum de vi. Barcelona, Òscar Callau.
L'Agència Catalana de Turisme ha organitzat avui un workshop on les nou rutes del vi que hi ha al país han exposat els seus atractius davant les agències de turisme perquè aquestes tinguin arguments per portar a Catalunya visitants premium. Sentim les representants de la ruta de la Conca de Barberà i la del Pla de Bages.
Tenim cellers modernistes, catedrals del vi. També tenim doncs, el monestir de Poblet com a patrimoni de la UNESCO, Montblanc medieval...
Molts allotjaments que estan adherits a la ruta, amb masies, amb llocs més moderns com poden ser el Mont Sant Benet, l'Oller del Mas, que té unes cabanes enmig del bosc.
En una altra sala, els prescriptors britànics Tim Atkin i Fintan Kerr han analitzat l'evolució de les tendències en el consum de vi a Catalunya.
El mundo de vino se mueve superrápidamente y las viñas, sí, necesito tiempo para crecer, para hacer la fruta bueno, pero el mercado, se cambia cada 2-3 años.
La BSN Wine Week també ha programat avui sessions sobre els vins sense alcohol o els sistemes per servir vi a copes als restaurants sense afectar la seva qualitat.
Catalunya migdia. Des de i fins les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb la classificació del Barça per les semifinals de Copa.
Victòria del Barça i Albacete amb especial protagonisme per Araujo.
La penjarà des de la banda esquerra. Al minut 10 d'aquesta primera meitat, segona meitat, pica el corre, el cop de cap, gol! Araujo, Araujo, Araujo! Gol, 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 gol! Per riure, per celebrar, per tornar a sentir-te futbolista ple, centrada de corna i rematada del central, un corna dels de tota la vida, centrada en llarg, remata
Araujo. Ronald Araujo va ser un dels noms de la nit, el Albacete 1, Barça 2, amb gols de Lamín i de l'uruguaià, i el Barça que ja és a les semifinals de la Copa, Ramon Salmurri.
I ho va fer en un partit molt seriós, el Carlos Belmonte, Flick va rotar tímidament, amb Cancelo de titular, substituït al descans, escenificant que encara necessita temps, Eric de lateral dret i Gerard Martín i Araujo com a parella de centrals, un Araujo redimit, autor del 2-0 i que ahir va completar els 90 minuts.
Hansi es como un padre para todos nosotros, ¿no? Se ve eso siempre, todo el mundo le tiene un cariño tremendo, porque sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Estamos muy felices con él. Le doy un abrazo porque creo que conmigo se ha portado espectacular y bueno, le tengo mucho cariño.
Marc Bernal va ser el migcentre titular i Lamín altra vegada va exhibir una gran versió. El 38 de la primera va fer el 0-1 després d'una assistència a Frenkie de Jong. Si hi ha alguna cosa, però, a retreure l'equip, ahir és la falta d'efectivitat, no treure prou profit de tot el que va generar. I, de fet, això li va costar una mica de patiment quan l'Albacete va escurçar diferències a poc del final.
Certament hem de finalitzar molt millor les jugades, amb més convicció, però també cal tenir present que vam jugar dimecres passat, després dissabte i ara dimarts. O sigui que en menys d'una setmana hem disputat 3 partits. No tenim res a dir de la mentalitat i l'actitud de l'equip, perquè hem lluitat fins al final. És molt positiu veure això i n'estic orgullós. En aquests partits de Copa has de guanyar, és el que compta. I nosaltres ho hem fet i som a les semifinals. Tothom, doncs, pot estar content d'aquest Barça.
And I think everyone can be happy from Barça.
En qualsevol cas, el Barça ja està classificat per semifinals, ara ja sí, a doble partit.
I és possible que rivals del Barça a la semifinal sortiran dels partits a quarts que encara no s'han jugat. Avui es juga l'Alavés, Real Societat i València Atlètic Club i demà Betis Atlètic de Madrid, i el sorteig es farà divendres. Ahir, després que el Barça anunciés que presentava candidatura perquè el Camp Nou acollís una final de Champions, David Escudé va passar pel Tot Costa.
El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona va passar ahir pels micròfons del Tot Costa, on, a més de tractar la velocitat, diu, de les obres del Camp Nou, va exposar l'interès de la ciutat en acollir tant la final de la Champions del 2029 com la del Mundial del 2030. Segons Escudé, Barcelona representa una candidatura molt sòlida.
Tot és compatible, tot es coordina i jo crec que a nivell de candidatures és difícil trobar una que presenti el que nosaltres com a ciutat en el dossier de candidatura en el seu dia ja es va presentar i que la FIFA va reconèixer com possiblement el millor dossier de totes les candidatures que s'havien presentat fins aleshores, no?
I l'Espanyol ha presentat aquest migdia l'última incorporació a l'equip.
Yeah, I'm very happy to be here, you know, in this club. I can't wait to play my first minutes. I had a meeting with the
Aquest que sentiu és Cyril Engonge, l'únic fitxatge que l'equip blanquiblau ha fet en aquest mercat d'hivern, Sergi Andreu.
Sí, és un davanter belga, ja ho hem anat explicant aquests últims dies, de 25 anys, que ve cedit fins a final de temporada amb opció de compra pel Nàpols. Ha jugat aquest primer tram de temporada al Turí, i ha explicat Engonge que hi arriba a l'Espanyol amb tota la il·lusió i capacitat per intentar recuperar el seu millor nivell, aquell que va demostrar fa un parell de temporades enrere quan va jugar cedit a l'Elas Verona. Diu que el futbol intens que fa l'Espanyol li pot anar molt bé. S'ha definit com un jugador tècnic, instintiu, amb desequilibri i amb canvi de ritme, i ha confessat que el seu ídol d'infantesa és Cristiano Ronaldo. En una roda de premsa on també hem sentit Unai Escurra, que és membre de la secretaria tècnica, membre del comitè que treballa o que ha treballat en aquest mercat d'hivern per portar jugadors, ha reconegut Escurra que no ha estat gens fàcil aquest mercat, que no era fàcil millorar o complementar els jugadors i que ja tenien la plantilla, i en aquest sentit, però, malgrat això, ha dit que estan contents amb el que ha vingut.
Sí, sí, estamos muy satisfechos. Satisfechos porque es el perfil del jugador que queríamos traer en la puesta a punto con el entrenador, que entendíamos que nos iba a dar, pues, nos iba a complementar y nos iba a dar las soluciones que entendemos que aportan al equipo. Y en ese sentido estamos muy satisfechos porque hemos trabajado mucho, todo el equipo, bien coordinados, alineados con la propiedad, con el entrenador, y el resultado es traer el jugador que queríamos.
Molt bones sensacions ja en els primers entrenaments aquesta setmana de Cyril Engonge, tant amb el tècnic Manolo com amb els companys. Portarà el dorsal 16 i probablement el veurem ja debutar dilluns a la Ceràmica davant del Villarreal.
I avui toca Girona reservat, i Eduard Solà, el Girona reservat, feu l'anàlisi de la lesió de Ter Stegen i també el que suposa, sobretot, per l'equip.
La lesió de Ter Stegen ha estat un cop dur pel Girona, que de cop i volta s'ha quedat sense el fitxatge més important en aquest mercat d'hivern. Parlem de com està Ter Stegen, tocat, perquè s'havia il·lusionat molt en aquesta nova etapa que li permetia jugar i tenir opcions d'anar al Mundial. Debatem com afectarà la baixa del porter alemany pel que fa al nivell de joc del Girona i com es pot agafar Gazzaniga el fet d'haver de tornar a ser titular després de 2 partits a la banqueta. Ho fem amb en Xavi Soler, la Susi Sala i l'exporter del Girona i psicòleg esportiu Andrés Díez.
Òbviament afectarà el grup perquè, bueno, és un fitxatge estrella on hi havia moltes expectatives i s'ha d'adaptar. O sigui, el grup s'ha d'adaptar, Mitchell s'ha d'adaptar i Gazzaniga pues, torna una mica en aquesta titularitat. Però és la seva situació i crec que per ell és una oportunitat de demostrar el seu nivell, de demostrar per què està al Girona, per què porta tants anys i per què hi haurà algun motiu, no?, per haver pogut seure tants porters. Crec que com a situació, amb tot el que ha passat, crec que la forma més bona o que li pot ajudar tant a ell com al grup d'afrontar aquesta situació és com una oportunitat per ell.
Amb la porteria del Girona com a punt principal, ja podeu escoltar el Girona Reservat d'aquesta setmana.
Avui es disputen els dos primers partits a quarts de final de la Copa de la Reina, Atlètic de Madrid, Atlètic Club i Madrid Club de Futbol Tenerife. Demà juguen el Badalona Women i el Barça, que afronta el clàssic contra el Madrid amb una baixa destacada a Ruth Vilà.
La de Mapi León, l'aragonesa, ja no va jugar a l'últim partit de Lliga, però el vestidor confiava en que podria recuperar-se dels problemes que té el turmell i juga demà contra el Madrid, però la cosa no ha anat bé i així ho ha explicat l'entrenador Pere Romeu.
Mapi, hem fet tot el possible per intentar arribar de cara al partit de demà. Ahir va entrenar i no es va notar del tot còmode a nivell de turmell, llavors ara farem una petita aturada i farem un període d'adaptació que no sé amb exactitud quants dies seran, però vam pactar amb la jugadora, amb l'entrenador i els serveis mèdics intentar fer tot el possible per arribar de cara a dijous, i durant aquesta setmana ja hem vist que no pot estar disponible de cara al dijous, així que demà no la veurem.
Baixa important la de Mapi, rapidíssima sempre en la cobertura i per aturar les contres del Madrid. El més probable és que Laia Alexandri ocupi la posició de central al costat de Paredes. Romeu ja ha avançat que la porteria jugarà a catacoll, tot i que a la Copa hem vist en alguns partits Gemma Font. I és que el tècnic creu que aquest partit eliminatori i a camp rival és el més complicat que han jugat contra les blanques.
És molt possible que sigui més complicat que tenim contra el Real Madrid, segur, perquè juguem al seu estadi, perquè és a partit únic, perquè elles, els dos partits que hem fet contra elles han anat modificant coses i han fet coses força ben fetes contra nosaltres, perquè cada dia el duel Barça-Madrid al final també es va igualant, elles també van fent coses millors que ens fan treure una bona versió per part nostra.
Després de la final de la Supercopa, demà tenim un altre Madrid-Barça, un partit que serà a les 9 amb transmissió de la TDG per Catalunya Ràdio.
Del futbol al bàsquet, jornada europea de bàsquet que es va jugar ahir, que ens va deixar una nova victòria de la Penya a la Champions FIBA, però també una nova derrota del Barça, la quarta consecutiva entre Eurolliga i la Lliga CB, i després de caure ahir al Palau contra el vigent campió europeu, el Fenerbahçe, per 78-82, Ernest Macià.
Doncs sí, Lai, el Barça va anar perdent durant tot el partit, va arribar a perdre de 20 i només als últims minuts, amb un molt bon parcial a l'últim quart, on justament flaquejava últimament, de 22-9, es va acostar i va tenir opcions de pràcticament empatar-lo, però els tirs lliures fallats per Panther i moltes altres petites coses doncs van fer que el just vencedor fos el Fenerbahçe, el líder destacat, i ara tenim, Lai, una Eurolliga amb molts equips, al marge del Fenerbahçe del segon fins al desè només hi ha una victòria, és a dir que el Barça tant pot estar a prop de la segona plaça com de l'última plaça dels play-in. Està tot molt obert. Escoltem a Xavi Pasqual.
Tot el que pot passar per perdre. Surt la pilota fora i comptes de ser 15 segons són 16 i no recuperem la pilota. El millor tirador nostre falla dos tirs lliures per col·locar-nos totalment fins al final i a sobre decidim defensar-la per no fer falta i per tenir alguna opció al final de tenir aquests 6 o 7 segons des de rebot per córrer-la i buscar algun tir ràpid i perdem el rebot. Passa tot el que pot passar per perdre, no?
Bé, derrota del Barça que jugarà el proper partit amb el Baskonia. Si guanya un partit, torna a col·locar-se una altra vegada en zona de play-off. I el Baxi Manresa, doncs, que té un partit important, a falta de dues jornades per acabar la fase de grups, encara podria ser un dels dos primers de la classificació i això passa per guanyar avui el penúltim partit davant del Reier de Venècia al pavelló del Congost.
I a la competició femenina, l'Uni Girona, amb la tranquil·litat d'estar ja classificades per la final a 6 de l'Eurolliga, buscaran avui ser primeres de grup i ho aconseguiran Xevi Soler si guanyen de més de 14 punts a la pista del líder, el Galatasaray.
Això diuen les matemàtiques, però el cert és que és molt i molt difícil. Els 14 punts que van suposar la derrota a Fontejau de l'Uni contra el Galatasaray, en un partit on no hi era Marian Koulibaly, semblen una llosa molt gran per aquest somni, un somni que permetria que en el playoff de semifinals evitarien el Fenerbahçe, que és sens dubte l'equip més potent de tota la competició. Tot i que l'empresa és molt difícil, ja ho ha vist el tècnic gironí Roberto Íñiguez. Avui, amb Marian Koulibaly, no anirán de vacances.
Nosotros tenemos que intentarlo. Nosotros sabemos que tenemos 14 puntos de average y que aparte de ganar el partido tienes que remontar 14, ¿no? Pero no vamos de vacaciones.
Recordeu que avui serà una hora poc habitual. A partir de les 6 de la tarda començarà aquest Galatasaray Unió.
Menys de 8 minuts, seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després... LeBron James elogia un català. Ara sabrem qui és.
Catalunya migdia. Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
Per a les petites i mitjanes empreses del sector tecnològic, la ciberseguretat no és opcional. Si vols treballar amb el sector públic o reforçar la confiança en els teus serveis digitals, l'Esquema Nacional de Seguretat és clau. Des de Pimec, en col·laboració amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, impulsem una línia d'ajuts econòmics per adaptar-t'hi o obtenir-ne aquesta certificació. Accedeix a la convocatòria a través del web pimec.org i sol·licita la subvenció fins al 16 de febrer. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, INCIBE, Govern d'Espanya, Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bonpreu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bonpreu i
Esclat. Hivern s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H.
Segur?
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Les floretes que sentíem abans de la pausa de LeBron James, Marcos García, eren per Jordi Fernández.
Doncs sí, els Nets, ja ho sabeu, són tercers per la cua de l'Oest després de perdre 109 a 125 aquesta matinada contra els Lakers. Als vestidors ha parlat l'estrella dels Lakers i també de la Lliga, LeBron James. LeBron i Jordi Fernández van coincidir la temporada 2009-2010 a Cleveland i anys després, aquesta nit, el rei James es mulla sobre el tècnic de Badalona.
Era una esponja. Quan Mike Brown el va incorporar, era una esponja. No sabia si seria a nivell universitari o professional, però sabia que seria entrenador principal en algun lloc. I ha arribat a ser-ho aquí, a l'NBA. Té una ètica professional tremenda, coneix molt bé el joc i es mereix l'oportunitat de ser entrenador principal de l'NBA. És molt merescut i m'agrada molt.
Ja saps que aquests dies hi ha molts moviments de mercat a l'NBA. Alguns mitjans dels Estats Units avancen a les darreres hores que James Harden deixa Los Angeles Clippers i marxa a Cleveland Cavaliers a canvi de Darius Garland i una segona ronda al draft d'aquesta NBA.
I amb motor, segona jornada de testos de pretemporada al Mundial de MotoGP. El més ràpid ha estat Joan Mir, amb la Honda. Àlex Márquez ha fet 12è, Marc Márquez 15è i el campió del món, que assegura que té clar quin ha de ser el paquet bàsic de la seva Ducati.
En mi cabeza lo tengo bastante claro, pero hay que probarlo y ver el tiempo por vuelta es el que manda y la sensación encima de la moto, pero tengo bastante claro ya pues cuál puede ser la base para ir al test de Malasia, de Tailandia, y a partir de allí probar, pero hay que dar vueltas para los ingenieros.
I més motor, al Palau Sant Jordi acull el cap de setmana el trial indoor de Barcelona, prova puntuable per al Mundial i que s'ha presentat aquest migdia a Mariona Serra.
Serà la setena del calendari d'un total de 10 curses i també l'única puntuable del trofeu FIM femení. Toni Bou i Berta Bellan, vigents campions, defensaran els títols aconseguits l'any passat. El format canvia i hi haurà una final de 7 zones molt exigents i una Q2 de velocitat ampliada a 4 zones. Bou, amb 18 victòries a Barcelona de 20 possibles, lidera els favorits juntament amb Jaime Busto i Gabriel Gabriel Marcelli, els anomenats tres magnífics. En categoria femenina, Avellan s'enfronta a rivals com Rabina o Petxakova. També, com a novetat, aquest cap de setmana per primer cop competirà la moto elèctrica de trial de Honda, que pilotarà Miquel Jalabert.
Doncs a Mariona Serra, que avui acaba les pràctiques que ha fet amb nosaltres al Catalunya Migdia, així que agrair-te tota la feina que has fet aquests mesos amb nosaltres aquí a Catalunya Ràdio. La rider del Mosté, Núria Castan, continua sumant èxits a la seva carrera. Ara ha pujat al podi en el primer Mundial de Snowboard Freeride disputat a Andorra, Carles Vila.
Va aconseguir ahir la medalla de bronze, va sortir a la vuitena posició, va completar una línia ràpida i tècnica que la va situar només per darrere de la francesa Noemí Equí i l'americana Mia Jones.
Les condicions estaven espectaculars, estaven èpiques. Ha sigut un dia que hem hagut d'esperar una miqueta bastant a primera hora del matí, però finalment el sol ha sortit i hem donat la millor versió que hem pogut en aquesta baixada i molt contenta d'haver acabat tercera del món, que diu molt i m'omple molt el cor en aquest nou capítol. I no res, això m'ajuda molt a agafar les forces per el que queda de temporada al Freeride World Tour.
La pròxima competició per Núria Castan és la tercera prova del Freeride World Tour, que es disputa del 22 al 28 de febrer a Geòrgia.
I el Barça d'handbol ha confirmat el que ahir avançava el Ramon Salmurri al tot costa, la renovació d'Ian Barrufet fins al 2029, i a l'agenda del dia, Marta García, què destaquem?
Doncs mira, més handbol, perquè se disputa l'eliminatòria de quarts de final de la Copa de la Reina a partit únic. El Balomano Granollers juga contra el San José Obrero de Lanzarote, això serà a partir de 2:15, i també se disputen avui les semifinals de l'Europeu de Futbol Sala, Croàcia-Espanya a partir de les 5 i després Portugal-França. I encara també te puc explicar, això és l'Europeu masculí de Futbol Sala, doncs sí, en l'Europeu femení de Waterpolo, partit del cinquè lloc, on el combinat espanyol juga contra Croàcia també a 9:15. Ahir les jugadores que entrena Jordi Valls van superar el primer enfrontament per acabar cinquenes després d'imposar-se a França per 15-4. La final ja ha quedat definida. Se jugarà demà entre Hongria i els Països Baixos, que han superat Grècia i Itàlia respectivament.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Encara un apunt més,
Marta? Sí, una d'última hora, perquè el Voltregà femení ha destituït el tècnic Dani Alonso, això és d'hoquei patins. En les pròximes hores anunciarà qui dirigirà l'equip, que ja s'asseurà en la banqueta este dissabte en el partit contra les Roses.
Doncs ja està, ja hem dit l'última hora de la Marta García, a les 7 més esports del tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.